Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies.
Amb Mònica Planes entrarem en el món de les sèries, sí, analitzarem, però no les sèries totes, sinó que sí, n'agafarem una.
Que, per cert, suposo que portes els deures preparats de dir quin hem de veure per la setmana vinent.
Per descomptat.
Perquè ens posarà deures. No cal veure totes les temporades, sinó que a vegades, en el cas que ens ocupa avui, jo crec que amb dos capítols ja em vaig tenir suficient.
Ja em vas tenir prou, encara vas aguantar, sí, Déu-n'hi-do, sí, perquè no necessàriament recomanarem les millors.
No, per això, avui... Exacte, aquesta és la gràcia.
Podem recomanar que no les veieu, per exemple.
Exacte, o que feu el que vulgueu, però després ja us ho trobareu.
És
allò que, com en deia, ho diu la Vane, en gustos para gustos colores. Per tant, avui parlem d'una sèrie que et pot interessar, Vane, però...
Sí,
et pot interessar.
Toy Boy? Eh? Vaig a veure de Toy Boy?
Toy Boy? Aquesta la coneixes, aquesta?
La repassaré una mica.
Aquesta no...
te la recomiendo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque esto de tíos que bailan...
Es lo del cajón, Vane.
Es de cajón que lo cierra, sí.
Vale.
Ne fan unes a Divinity que comencen a les 5 de la tarda. Comencen a les 5 de la tarda i a les 11 encara duren, a 11 quarts de 12... De turques.
Oi, les turques.
A Divinity, que escolta'm, passen uns tràfecs extraordinaris, eh?
Ara, però com ho sap això, vostè, si és aquí a les 5 de la tarda?
Perquè la meva senyora se les mira tot l'estiu mirant-se...
Serà que no hi ha coses per veure que ha de veure sèries turques? Vull dir.
Bueno, uns problemes, uns fills, fills perduts...
No, vostè no ho mira, no?
No, mai.
Va.
No, no ho mira.
Jo he acabat de veure ara Cristal.
Home!
Cristal,
gran fan jo de Cristal. M'encantava.
Això un dia la Mònic també ho pots fer, agafar, repescar alguna sèrie d'aquestes com Cristal. Aquesta...
Perdona, Cristal i la Dama de Rosa. I Abigail.
Abigail, després,
quan acabi Cristal, pot
començar amb Abigail. Tot si fa no fa era el mateix. Abigail, Cristal, tot era la... Bueno, abans deixeu-me dir que la Mònica Planes ha fet... A veure... La coincidència, jo com diria Gonzalo Benedos,
que casualitat,
s'ha ajuntat com quan una carretera, sí, quan surts, sí, per exemple, sí, entres en una autopista, sí, saps? Sí, ara que està la moda això dels peatges.
La incorporació
s'ha incorporat Mònica Blanes i s'incorpora amb un llibre, que ha donat la coincidència, que es va presentar fa molt pocs dies, vull dir que va sortir a la venda fa molt pocs dies, que es diu El petó del capità Kirk, que això, pels més entesos, és de la sèrie Star Trek.
No? Ah, exacte. Ah. És un petó molt important que es fa en aquesta sèrie, que és el del capità Kirk amb la comandant Uhura, que oficialment està considerat el primer petó interracial de la televisió.
Fins i tot dones els detalls, que es va poder veure el 22 de novembre de 1968, en el desè capítol de la tercera temporada.
Després s'ha descobert, posteriorment, que hi ha uns petons interracials anteriors, però aquest és el que es fa en un programa d'audiència massiva i, sobretot, que té la voluntat de donar un missatge a la població en una època on a nivell racial hi havia molts conflictes encara.
Bé, la Mònica Planes explica en aquest llibre un grapat de històries, de curiositats relacionades amb el món de les sèries. Concretament, dius que 80.
No només sèries, també programes de televisió, informatius...
Però hi ha un grapat d'anècdotes, curiositats...
Però sempre al voltant de la televisió. Sí. I per descomptat, hi ha anècdotes al voltant de la sèrie. Per exemple, parlo d'Alf i de com tots els actors que sortien a la sèrie Alf odiaven tant aquell ninot que un dia el pare de la família va acabar hostiant a l'Alf perquè ja no el suportava
més.
És una sèrie que tothom estava com mal avingut.
I el padre de Alf, no? ¿Eso es leyenda urbana? Lo de que lo encontraron...
Sí, pobre. No,
en
no
una
és
orgia mucho... de vagabundo.
No és del tot llegenda urbana.
Però el padre... Què padre?
El pare de la família, l'actor.
Què padre?
El padre, el que hacía de padre de la família...
Aquesta és la música d'Alf? Silenci. Que aquí li volia dir l'Àlex que em posés la música. Hola, què tal? Soy Alf!
Sí, feia una mica... Sí, sí.
Doncs mira, jo el trobava... Em posava bastant nerviós, Alf, eh? Era un personatge que a mi... em crispava perquè el trobava un jeta i al final em generava ràbia. Aquest...
A mi em queia bé. Menjava gats, l'Alf.
No, a mi no em queia bé. Sí? A mi em fotia ràbia.
Doncs imagina't els que havien de treballar cada dia amb això. Es veu que l'únic que estava content amb la sèrie era el que anava dins de l'Alf.
Clar, que aquest no se l'ha vist mai.
No.
Quina cara tenia aquest home? No se sap?
Sí. Crec que era... Sí, no...
Doncs mira, aquí al Festival de Cinema de Sitges, que va fer aquests homenatges una mica amb gent estranya, gent que no és coneguda, van fer un homenatge amb el que, portava, anava de Darth Vader, l'actor.
Doncs és el mateix
que no el coneixia ningú. Doncs mira, el mateix cas que feia d'Alf. I ara vaig a la curiositat que em deia la...
Una anècdota.
No, l'anècdota no, això que deia el pare de la sèrie...
El padre de la sèrie, que era Will, que sempre deia Will, no? Will. Will, ese actor, lo encontró, lo salieron a la luz, que lo pillaron en un fumadero de opio en medio de una orgía de vagabundo.
Però quines coses saps? És que...
Però eso com... salió, por eso le pregunto a la Mónica Blanas, que ella debe saber de estas cosas, si eso es una leyenda urbana o era verdad.
Hi havia unes fotografies d'aquest senyor que va aprofitar la premsa sensacionalista. Això no ho trobareu al llibre, eh?
No, això és un extra. Això és...
Mira com lo sabia, eh?
Però si la Mònica Blanes ho sap tot, és una enciclopèdia.
Doncs,
hi hauràs de fer un segon llibre.
Efectivament, i es van fer molt populars aquestes fotografies d'aquest senyor que, diguem, va acabar tenint una trajectòria una mica erràtica, diguem.
Va,
escolteu, us he enviat una foto del que anava dins de l'Alf, que és un senyor que es deia Michu Mestaros, que va morir desafortunadament l'any 2016.
De calor.
Sí, fa molta calor aquests trajes, eh? Sí, a mi me'n recordo, a final de temporada, fa dos o tres anys.
Perdoneu un moment, eh? Ara prepareu màquines. Però a veure, que la Mònica Blanes vingui amb tota la bona intenció de fer la secció, això està bé. Ara, és que hem obert el llibre, hem comentat una cosa i no hem passat d'aquí.
Bueno, però cobra igual, eh? No, que no es preocupi.
Però no us fa gràcia veure qui anava dins de l'Alf. Ara això sí que, escolta'm...
Però clar, aquests comentaris...
No es pot dir res, ara, tampoc, eh? És que clar, dius una cosa, la comparteixes i escolta, ja està. I cap a casa, saps? La bronca.
No, la bronca, però hi ha aquests comentaris afegits. Si va morir de calor del traje, a veure, tot això ja no calia.
Ah, no, això ha sigut molt desafortunat, també, per part del senyor.
Bueno, després, perdona, és que, clar, expliques un munt d'històries.
Sí. Què més?
Bueno, hi ha una sèrie que jo seguia molt, que era Corrupción en Miami.
Ah, sí.
Que dius que aquests dos van fer mobbing amb un actor, no?
Exacte.
El Gregory Sierra.
Exacte. Hi havia el cap del departament, que era...
L'Olmos.
Que els
que sempre,
donava...
sempre ha tingut la mateixa cara, aquest home, eh? El tenint Olmos.
Exacte. Però abans...
A mi m'agradava el tenint Olmos.
Tu no tens la mateixa cara sempre? La vas canviant?
No, però el tenint Olmos sempre posava cara de poma sagra, sempre.
Sí, ara sabrem per què posava cara de poma sagra.
Silenci, ara us ho explicarà.
Abans del tenint Olmos em van fitxar un altre.
Ah.
I als actors li faltaven el respecte.
El Don Johnson i el Philip Michael Thomas.
Correcte. Li faltaven el respecte i almenys tenien. I l'actor era llatinoamericà i li va semblar que aquella manera de participar en una sèrie sent humiliat constantment per dos subordinats el deixava en mal lloc i no ho va suportar i va dimitir. Va dir que ell no continuava la sèrie. I llavors van posar el Teniente Olmos.
Que aquest no se'l veia... Aquest ja el veies que no estava perquè... O sigui, almenys el posat del Teniente Olmos, que ara recordo el nom de l'actor, ja el veies que no estava per masses bombes. Perquè durant tota la sèrie es va mantenir igual.
Perquè va decidir que aquella havia de ser la seva actitud perquè no li fessin el fatxent dels altres dos actors. Llavors, què va decidir? Jo tindré aquesta actitud sempre perquè el dia que roden la primera escena... El que no és el Don Johnson, que ara no em surt el nom.
Philip Michael, el negre, Philip Michael Thomas.
A l'hora d'increpar-lo, es va tornar a passar com feia amb l'actor anterior. I ell el va apartar de mala manera, sense que això estigués previst en la trama, i li va dir, no et tornis a dirigir així a mi d'aquesta manera. I va crear un conflicte. I a partir d'aleshores va decidir que sempre que parlés amb els seus dos policies...
Subordinats, sí.
Mai els miraria a la cara.
És veritat, no els mirava mai
no,
a la cara.
Sempre mirava la paret. I això li donava una autoritat i considerava que era la manera de mostrar, diguem, una actitud respectable, perquè el que li importava a ell era que actors de la comunitat llatinoamericana tinguessin uns rols, diguem, amb autoritat i credibilitat i que es fessin respectar. Mm. I ell va decidir que aquella era l'actitud i fins i tot va guanyar premis per la seva interpretació, sí, sí, que tot i que no era especialment lluïda...
No, és que ell era un fan del Teniente Olmos.
Va saber donar-li personalitat, sí, sí, a un personatge que hagués pogut ser absolutament, clar, sí, secundari.
Exacte, exacte. Doncs avui hem fet aquests dos primers trailers, sí, serien trailers, tot, sí, i que en el món de les sèries és teaser, no?
Teaser,
ara? Exacte. Ara es diu teaser, trailer no, teaser.
Bueno, però n'hi pots dir trailer, ja, perfectament.
Del llibre de la Mònica Planas, El petó del capità Kirk, La volta al món de la televisió en 80 històries. Avui us anem a explicar, hem fet un petit tas, amb el permís de la Mònica, el proper dia farem dos més.
Podria ser una secció.
Home, no, perdona, és que clar, és que ho sap tot la Mònica. Sí, sí, sí. I si us sembla, abans d'entrar en matèria amb la secció que avui ens proposa i que ha estat una de les seccions de l'estiu, una de les notícies d'aquests darrers dies és doncs, la retirada de les tropes nord-americanes de l'Afganistan, i una de les sèries que ha estat a Afganistan amb tot el conflicte de l'Orient Mitjà, una sèrie
amb els drons,
amb els drons, una sèrie que a vostè, senyor Marcelí, li agrada, sí, sí, i que ha portat molta controvèrsia amb la Montse Llussà, és Homeland.
Ara, jo, des que van matar el Brody, que xiquet, ja no m'ho miro, això.
Bueno, tens un gat que es diu així.
Hi ha un efecte... Sí, però això es diu així, el meu gat, perquè sí, és pel roig.
Hi ha un efecte que s'ha anat produint, Mònica, que és a mesura que anaven... Cada temporada, la Carrie, que era la...
L'Encarni, sí.
No, l'Encarni, no, la Carrie.
Carrie Mathison.
La Carrie, que és l'actriu, ara no, sí, no ve el nom.
Rosa.
Que era una de les...
Sí.
La Claire Danes, que era productora.
Això, correcte.
Ella cada temporada feia cau i net dels actors, o sigui, fotia una neteja, el fotia tots al carrer i començaven de nou.
I començava de nou.
Feia xixina.
Sí, és un... Això passa a vegades a les sèries.
Que es veu que hi havia mals rotllos, ara que parlàvem d'això, per exemple, amb el Brody, la cosa va anar
malament.
No es podien veure. I la darrera temporada, ves per on, la Carrie. Carrie, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿de
cama?
¿Qué demonios estáis hablando?
¿Qué nivel?
Oye, bueno, he tenido que venir hasta aquí. Me estaban persiguiendo, ¿de acuerdo? Espero que sea importante,
sí,
lo que me entiendes.
Sí. Bueno, queríamos decir, hablar contigo de la última temporada, que tú eres una de las encargadas de gestionar el pacto, de buscar la manera de pactar a Estats Units talibans.
Correcte. I els que van resistir fins la vuitena temporada, que això té mèrit, sí, també, per no haver abandonat abans, es troben que ara és un déjà vu del que vam veure a la sèrie. Us he portat tres fragments d'això. El primer que escoltareu és Saul Berenson, el responsable,
sí,
de la
CIA, sí,
parlant...
Claro que me acuerdo, Saul, maldita sea, ¿dónde estás, Saul?
Estoy aquí.
Saul, ¿me oyes?
Sí, te oigo.
Oye, mira,
dime,
van a destapar los audios de hace unos años, ¿de acuerdo?
Sí.
Yo lo predije, ¿verdad? Sí. No estoy loca, me tratáis por loca, pero
no,
yo
no
lo dije
loca,
hace años, que
estás,
lo dije en la
estás,
serie.
Estás, no, estás en boy, pero no estás loca.
Esto iba a ocurrir, Saul, ¿y por qué, sí, demonios,
Carmi,
no me hicisteis caso?
En el váter hay litio.
Carrie, anem a escoltar això, el que va passar a Homeland, ¿no?
Sí, está todo grabado.
Al Saul Berenson, porque no te preocupes, Carrie, porque el Saul Berenson també està convençut d'això. Parlant amb un grup de periodistes en un hotel de Doha, és el primer capítol de la temporada 8, i els periodistes li reclamen al Saul que els hi doni més informació i fins a quin punt aquest pacte amb els talibans és possible.
Pacte amb els talibans?
Lo mismo.
Sí.
Las partes están listas para la cena de hoy.
¿Lo tomamos como un síntoma positivo?
Sentar a los talibanes nos ha llevado 9 años, así que estén sentados con el gobierno afgano es positivo.
Venga, Saúl, danos un titular. Han pasado 3 semanas. Al menos una idea de cómo va hasta ahora.
Va yendo. Creo que hay un buen cabrito en el menú de esta noche.
De acuerdo. ¿Qué tal algo extraoficial, entonces?
Claro.
La lista de oportunidades perdidas para la paz en Afganistán es larga. ¿Cuáles son los obstáculos para un acuerdo?
Bueno, para empezar, nuestro país no tiene muchas buenas opciones. No nos quedaremos para siempre. El presidente ya lo dejó muy claro. Pero tampoco podemos irnos sin más.
¿Por qué no?
Retira nuestras fuerzas por completo y Kabul caerá en 6 semanas.
No han caigut ni 6 setmanes.
No, exacte, no 6 setmanes. Però vull dir que, clar, el guionista...
Jo crec que treballava amb Donald, que aquella època aquesta sèrie està enregistrada quan hi havia Donald Trump.
És a dir, que està enregistrada el 2019 perquè la temporada 8 s'estrena el febrer del 2020.
És a dir, que aquí tenien un, saps, un espia que el tenien al Pentàgon.
És que
és dit i fet.
Sí, els demostra que els guionistes tenen bons especialistes que els assessoren en política internacional, està clar. La conversa continua i Berenson detalla els pros i els contres d'aquest pacte amb els talibans.
No, fixa't ara.
$1 billón gastados. Más de 2.000 vidas perdidas.
Fixa't.
Sería nuestra rendición, se mire como se mire. El otro problema son los talibanes. No está claro que tengan algo que ganar con un acuerdo político.
¿Qué quieres decir exactamente?
La única razón para cerrar un acuerdo es acelerar nuestra salida.
Que para ti no es una opción.
No sin tener serias garantías de seguridad antes de irnos.
¿Y qué hay de malo en eso?
Nada, si crees que los talibanes acatarán los términos de un acuerdo.
¿Y lo harán?
Eso no lo sabe nadie.
Maldita sea, estaba todo escrito, fíjate.
Pero estaba escrito que incluso tú te encargabas de cerrar el
Teníamos
pacto.
Teníamos guionistas infiltrados en el Pentágono, por eso lo sabíamos todo. És terrible.
Exactament, Carrie. Mira, de fet, al segon episodi de la temporada 8 hi ha una escena on tu parles amb l'exvicepresident de l'Afganistan i ell et fa veure el desastre que pot suposar les negociacions amb els talibans i les conseqüències d'aquesta retirada de les tropes.
Bueno, tal vez tengas razón. Tal vez les preocupa que esta paz que creéis estar negociando se convierta en una mierda, como en Siria. Tal vez piensen que esa mierda se filtrará por la frontera hacia Tayikistán y Uzbekistán. Quizás incluso hasta Moscú.
¿Eso es lo que piensan o lo que les has contado?
Eso es lo que va a pasar si los americanos os vais.
Mira.
Dios mío, no sé cómo no me lo tomé a guasa con ese acento de Afganistán.
Claro. Es que
era imposible tomárselo
es que no te tenies que ir, que ja te lo
que, per cert, deixem dir, senyor Marcelí, que els que veiem la sèrie doblada van canviar la veu del Saul Berenson i va perdre tota la gràcia. Això passa a aquestes sèries que veus doblades, quan veus que canvien el doblador...
No s'ha de fer mai, això.
Ja vas pel pedregar.
Bé, això ja ho vam fer amb el Magnum. Sí, amb el Magnum també, va passar i va ser un disgust.
Sí. Bueno, un disgust... Bueno,
sí. Ja va ser un disgust.
No hi entraré en detalls.
No és que fossin males veus.
No, però el que vull dir que amb el Saúl estàvem acostumats a una
acostumat,
veu. En canvi, amb la Carrie, jo ara quan sento...
A mi no me canvien.
Cuando te oigo doblando otras actrices...
Sí. Veus la Carrie.
Veo la Carrie. Esto pasa també ara. Venim amb la proposta de sèrie d'avui de la Mònica Planes, que porta per títol... Bueno, es diu Sex Life, de Netflix. Que he de fer-te és com és que... perquè mira que li vaig preguntar, per què és que has seleccionat aquesta sèrie? Sex Life.
Jo vaig pensar en la Vane, primer.
Oh, mucha hora, tia, cariño.
I després perquè és la sèrie que els que no han anat de botellón, diguem, han aprofitat per posar-se calents a casa amb aquesta
sèrie.
Home,
senyor Santa Susana i senyor Buigas, són la seva sèrie.
Sí, sí. Es que a mí, vamos, es de aquella serie que...
¿De qué va? ¿De sexo?
Ara,
de
sexo. Bueno, si el título es diu sexo y vida, ¿de qué vol que vagi? De cavalls?
Sí, o sigui, Mònica, no vas pensar en mi, no veig?
No, veient-la no puc pensar en vostè, perquè si veig la sèrie i penso en vostè...
És la broma.
Perla, m'acabes de joder la sèrie.
Penseu-ho bé.
A veure, els que pateixen...
Silenci.
Els que pateixen pels spoilers, ara que estiguin tranquils, perquè en aquesta sèrie el menys important de tot és la trama i el que passarà i els arguments, perquè la gent la veu per veure les escenes de sexe.
Sí.
És una senyora, mestressa de casa, que està feliçment casada, té dos nens molt petitons...
Com a tantes altres.
Però troba que la vida sexual ha caigut en una monotonia i comença a recordar els seus amants... Que no passa mai. I comença a recordar els seus amants de quan era soltera, que tenia una vida sexual molt més agitada, apassionada i trepidant.
Vaja, una fresca.
I, de casualitat, es troba amb un examant.
Això passa, eh?
Sí. Com passa?
I nota que encara hi ha aquella flama.
Sí, això passa a vegades.
I a partir d'aquí es pregunta si podem tenir les dues coses. O només has de triar-ne una. La vida estable, de parella, amb el marit que estimes.
Sí, senyora.
O la bogeria sexual apassionada. No.
Però ella vol les dues, eh?
Jo les dues coses no ho sé, però cap sí que es pot tenir cap d'una i l'altra. Això t'ho bonifico jo, clar.
La cosa és que també hi ha el debat de si realment ha d'acabar-se aquesta vida sexual apassionada un cop et cases.
Clar.
Aquí hi ha...
Tot s'acaba,
filla. Si hi ha una aventurilla...
Moment, que
Festona, la poc,
moment, que la Montse vol dir una cosa, Festona. Digues, Montse.
No, jo només li volia comentar a la Mònica quants capítols ha vist, primera pregunta, perquè el meu temps, diguéssim, és limitat en aquests moments. I ahir ho vaig intentar i vaig arribar a mig capítol.
Doncs no cal, o sigui, que continuïs.
Incapaç de continuar. Va, d'acord, perfecte.
I de fet...
Em dones un respir i un consol.
Si d'aquí 4 dies vols mirar llavors el capítol 6, per exemple.
De l'1 al 7, eh?
Pots fer-ho perfectament.
Clar, no perfecte.
I te va per el timeline, te va directe a les escenes de Fucky Fucky i ja està.
Que és el que fa la gent, passar ràpid.
Sí, hombre, claro. Però per això està la plataforma.
Un moment, però perdoneu, eh? No hi ha cosa més... A veure... O sigui, és, per mi és la desmitificació d'una sèrie és agafar i anar directament a on hi ha el mar.
És com la pel·lícula.
Però és que no hi ha res més en aquesta sèrie.
Però
no hi ha res interessant.
És molt depriment allò. Sí, passar ràpid i fins que arriba. Que això em recorda quan... A veure, que no m'he fet ningú
clar
amb el videoclub. Compraves una segons quina pel·lícula i tiraves ràpid i anaves...
Doncs és exactament el mateix, Toni.
El turron.
És exactament el mateix. Els que controlen la conducta dels espectadors a Netflix,
també ho saben, això.
Segur que poden comprovar com la gent tira de pressa. És més, us diré una cosa. Ara ja us diré a quin punt podeu anar a buscar, perquè és l'escena que s'ha fet més famosa de la sèrie.
Digues.
I a més us proposaré un exercici curiós que podeu fer quan aneu a buscar.
Ui, això m'agrada.
Hi ha una escena que és la més famosa, sobretot a TikTok, perquè hi ha el nu integral de l'amant d'aquesta dona.
Sí, me n'ha parlat fins i tot la meva filla.
Correcte.
No, però que circula per la xarxa i perquè li vaig dir, primera sèrie que farem, Sex Life, i em va dir, ui, ja circula una imatge, i em va dir que aquesta precisament, i no t'he dit res, eh?
No
t'he dit res.
No m'has dit res.
Pam!
Aleshores, és una escena que passa a la dutxa d'un gimnàs on coincideixen el marit i l'amant a la dutxa. I hi ha un moment que l'amant es gira i hi ha un nu integral. Per TikTok corren, que són molt divertits, els vídeos de les reaccions que té la gent quan veu l'escena. I, de fet, us proposo que poseu algú davant de la tele i li digueu, ara t'ensenyaré una escena d'una sèrie. I el graveu amb el mòbil i ens podeu enviar els vídeos mostrant les reaccions. Us dic, és el capítol 3.
Capítol 3.
Al minut 19:45.
Esto lo haremos contigo, Vani. Lo haremos contigo. I també ho farem amb la Nunu. Capítol 3, i a veure quina és la reacció.
Sí, problema. Sí. Jo et gravo.
I tu, exacte, tu...
Ara, després,
tu
no. Després de ti, poco me podrás sorprender.
Ara us explicaré la història real que hi ha, que és el germen d'aquesta sèrie.
Ah, a veure.
Aquesta sèrie neix d'un llibre. Aquest llibre parteix d'una autobiografia d'una dona americana de 39 anys, amb una vida absolutament normal, psicòloga de professió, que va tenir una joventut que era una mica així pam,
psicòloga.
I va tenir molts...
Psicòloga, ja pots comptar que
estan sonades,
estan tots que no saben si pujar o baixar.
Això que diu vostè ara? Sí, per què no li deia ahir al Xavi Guix, que és psicòleg?
Perquè ahir parlàvem d'una altra cosa.
I per què ho diu de les dones? I per què ho diu de les dones? Vostè realment té un problema.
Perquè les psicòlogues també...
No hi toquen.
Sí, doncs aquesta està forrada amb aquesta sèrie.
Exacte, psicòloga. Fa un llibre.
I ella es casa i troba que la seva vida sexual, amb el seu marit, que se l'estima molt, és
avui. S'apaga.
I llavors comença a escriure un diari on recorda els nòvios, els quatre nòvios que va tenir abans de casar-se.
Sí, està basat, aquesta sèrie, en fets reals.
En fets reals. El llibre es diu 44 capítols sobre quatre homes, que són aquests quatre homes que va conèixer abans del seu marit. I ella, estratègicament, escriu aquest diari i el deixa col·locat perquè el seu marit, el llegeixi
vaya,
i vegi que s'ha de posar una mica les piles en tema piles, sexual. Sí. I diu que va funcionar molt bé. Aleshores li publiquen el llibre es converteix en un best-seller i del best-seller en fan aquesta sèrie una mica reversionada, posant uns actors
una mica pel que expliques
guapos,
el que va passar amb el fenomen 50 ombres de Grey.
Ah, exacte.
50 sombres,
no? Sí, que aquest estiu la van fer per Televisió Espanyola.
Sí, mira com ho saps.
Hombre, perquè la vaig mirar, la
última.
Una mica
m'aporta aquesta informació. Bueno, 50 ombres de Grey també era un llibre, que després van fer la sèrie, van fer la pel·lícula.
És exactament el mateix procés, d'acord?
Sí, sí, m'encanta.
Molt bé, doncs ara veureu, us he triat un fragment de la sèrie on una mica surt aquesta explicació de com neix el llibre.
Tu tens la habitació de los juguetes?
Empecé a escribir en mi diario sobre Brad, cosas muy gráficas, con muchos detalles. Da la sensación de que estoy obsesionada con la impresionante relación sexual que teníamos y Cooper lo leyó. Leyó mi puto diario. ¿Pero qué dices? ¿Y cuál fue su reacción? Pues me empujó contra la encimera de la cocina y me folló probablemente mejor que nunca. No veo el problema. En absoluto. Lo sé, pero estaba como muy enfadado y fue bastante raro y violento. Y esta mañana no me ha dirigido la palabra antes de irse a trabajar. Sasha, de verdad, está muy cabreado. Es un diario. Son tus pensamientos. Y se supone que es privado. Pues ya no, al parecer. Ahora estoy expuesta. Totalmente expuesta.
I tan expuesta. Molt expuesta ho estarà tota la resta de la sèrie.
Sí, expuesta però contenta perquè s'ha forrat amb la sèrie, vull dir, l'autora del llibre.
L'autora del llibre, sí. A ella diu que li fa molta gràcia que quan està al sofà de casa seva amb pantalons de xandall i tot això, vegi com reproduïda amb tant de glamour la seva vida d'aquella manera.
Bueno, como José Luis Moreno, que también va con xandall por casa. Sí.
No sé si és el mateix, diguem.
No, crec que sí.
Tot i que José Luis Moreno també donaria per una sèrie.
Home, perdona, i hasta cuatro.
Aquest, diguem, una sèrie de Moreno.
Home.
Per començar, els ninos. Ventríloco. Les mentides de que un cirurgià de
que parla no, que actua en el Covent Garden.
Els càstings que feia amb Lina Morgan a casa amb els boys i les noies que anaven al programa, imagina't.
Tu saps què es diu del José Luis Moreno quan havia d'acomiadar gent? Que feia servir els ninots per dir-ho.
Que maravilla!
Que catxot del tio.
I l'episodi dels tres. Sí, sí.
Rockefeller, em sembla.
Toma.
Perdona, i l'episodi de la destral.
Sí, sí, no, per això dic que exacte. No,
i a més que quan el Rockefeller acomiadava, sí, feia com el José Luis Moreno es feia la bona persona, com vulguem dir-hi, hombre, no, Rockefeller, no te pases.
Que maravilla. Que maravilla.
Entrava el personatge, això està bé.
Jo vull veure la sèrie. I de fet,
però habría que hacer un com se dice esto de dar dinero para que hagan la sèrie, no? Un crowdfunding. Pero ya, para que hagan la sèrie.
Estic a favor.
És que aquesta sèrie donaria, per exemple, que a més hi ha tot un munt de punts foscos, perquè es veu que quan anaves a casa del Moreno...
Ai.
Ho gravava tot.
No, però a banda que ho gravava tot. Tu quan entraves ja era una festa contínua. Gent banyant-se, vull dir, tot un... Bueno, una festa.
El problema és que no saben de quin... Si seria terror, humor, drama...
No, home, de tot. Una tragicomèdia. De tot.
Acabo de veure el moment, eh? Planes?
I què? Com estàs?
Vols dir que és real, això?
Sí, sí, és real. A més, han tingut un coordinador, una coordinadora d'intimitat, que són les directores que, quan hi ha escenes de nus integrals o escenes de sexe, dirigeixen molt bé com ha de ser aquell instant, perquè tothom se senti còmode, i l'actor diu que es va trobar supercòmode.
No, ja, m'ho imagino.
Però què surt?
Ai, jo me muero, jo.
Ara us ho passo, faig una captura i us ho passo.
Envieu això només com a curiositat periodística.
I el que s'ho mira es queda, que diu...
Bueno, ara ens ho envia.
Mata-me.
Però que és com una tita grossa.
Enorme, senyor Marcelí. Ara la passo.
Darth Vader.
Però és real.
L'espada de Darth Vader.
Això diu que sí, la Mònica.
L'actor és així. Jo també vaig a documentar-me.
Bueno, més coses.
Només us poso a... la última frase.
Sí, però de què? De la sèrie?
De la sèrie. Sí, no revela res. No revela res. Estigueu tranquils i, a més, ja us dic que aquesta sèrie, si la mireu per la trama, és que és absurda.
Mm. O sigui, pots anar amunt i avall, dreta a esquerra.
Només us poso la última frase perquè digueu si amb aquesta frase final considereu que hi ha una segona temporada o que han decidit acabar-la aquí.
A veure.
Vinga.
Esto no cambia nada. Y ahora fóllame.
Aquí li diu.
Això no ho diré, perquè... això no ho diré, perquè si no... què creieu? Hi ha segona temporada?
Hombre, por supuesto. Aunque es segunda temporada.
Jo... no sé, jo... és que no sé.
Home, sí, perquè faran el que anuncia que farà. La gent ho vol veure.
A veure, que ha sigut una de les sèries més vistes de la plataforma ever.
Doncs no ho puc creure.
Uy, por favor, acabo de ver el primer plano y realmente este chico debería trabajar en Abertis como barrera de autopista. De lástima que las hayan quitado.
Això, perdona,
és una barrera d'autopista.
Això no és real, home. Això és un poni.
Toni, per favor. Quin mal gust.
Us prometo que els propers dies no seran sempre així.
Bueno, mira, exacte, perquè...
això és de goma.
Perquè els dos que em posen de goma. Deixa-m'ho treure, perquè...
filtro d'Instagram.
M'enfarfega i tot.
Què passa? Et poses nerviós,
no, és que he quedat enfarfegat del que acabo de veure. Has de sortir de la pantalla del mòbil perquè...
Això és com un bull.
Va, 15 euros ens poses. Quina sèrie hem de veure per la setmana vinent?
A veure, heu fet mai un retir d'aquests, en aquests hotels que et prometen un tractament de salut que sortiràs renovat? Allò que et canvien la dieta, et fan teràpies...
No he volgut anar mai.
Doncs parlarem d'una sèrie que se centra en això. Es diu 9 Perfect Strangers, que l'ha produït la Nicole Kidman, i és la mestressa d'un centre d'aquests on arriben 9 persones per sotmetre's a unes teràpies miraculoses que garanteixen que al cap de 10 dies sortiràs sent una altra persona que et trobaràs fantàsticament bé i que estaràs de conya i que trobaràs un nou sentit a la teva vida.
On això, Mònica?
I d'on lo donen això?
A Amazon Prime Video.
Amazon?
9 Perfect Strangers.
Però això no són dones d'aigua. Dones d'aigua i ara això.
No ben bé.
Pareu atenció, Nine, com?
Nine Perfect Strangers.
L'última de la Kidman, no?
L'última de la Kidman, sí.
L'última de la Kidman. Mònica Planes, un plaer, moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Ens ho he passat molt bé.
Vamos. Con esta imagen, de verdad, esto es...
No, yo...
Es como un cubotán.
Va, 2 minutos y turno. Va.
Versió RAC 1.